Molt bon dia, bon divendres 27 de juny de 2025. Comença el Penedès en xarxa. Ja som a les acaballes d'aquesta setmana diferent, amb el festiu de Sant Joan, amb la revetlla, amb pont per alguns, que ha fet que anem tots una mica amb el peu canviat, sobretot a partir de dimecres, però ja ens hem plantat a divendres i a les portes del cap de setmana. Com cada dia, hi serem des d'ara i fins les 12, acompanyant-vos a l'antena del Penedès en xarxa, desplegats per Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Sant Sadurní. A les portes d'una onada de calor, ara sí que ho podem dir amb totes les lletres, que arrenca demà. El Marc Paredes ens ho explica en uns minuts. Després de la meteo del cap de setmana, els esports, avui amb una entrevista a l'Edgar Cavacas, vendrellenc que ha estat campió de Catalunya de patinatge artístic. A 2:15, 5 minuts per actualitzar-nos, per començar amb bon peu el divendres i saber què passa a casa. Flaix informatiu. Després d'aquest primer flaix del dia, roda d'alcaldes, avui amb Pere Bernet, al batlle de Sant Sadurní, amb qui conversarem fins les 10. A les 10:06, els més petits seran els protagonistes perquè us volem presentar el projecte domenyenc Som Mainada, que presenta una nova proposta escènica que combina música en directe, animacions i la participació activa del públic infantil que ara sí han fet el salt a l'escenari, pot cantar, ballar i aprendre en un entorn familiar i inclusiu. Ens explicaran el projecte el Manel Roures, la Neus Baldric i la Júlia Masip. A 2:15, de nou 5 minuts per l'actualitat d'aquest divendres a les nostres comarques, el segon flaix del dia. Cap a 2:45, saludem l'assessor laboralista Miquel Rosso, que ens porta al darrer món del treball de la temporada. Però hi ha molta teca i més coses que passaran aquest estiu. Avui volem parlar de les altes progressives, una nova possibilitat que s'obre a càrrec del metge de capçalera. També del permís hospitalari o per intervenció o per repòs de familiars de 5 dies. Del registre de jornada per a les treballadores de la llar, que serà obligatori. I també comentarem la condemna a Globo. La cartellera cinematogràfica ve atapeïda de propostes, hi ha terror, hi ha històries d'amor, hi ha blockbusters potents com F1, la pel·lícula, amb Brad Pitt. Tot plegat ho comentem amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca a partir de les 11. A 2:15, últims 5 minuts a càrrec dels serveis informatius perquè ens expliquin com va acabant aquest matí de divendres als municipis de l'Alt i el Baix Penedès. És divendres i acabarem amb un parell de propostes, de recomanacions a la gent del detall. D'una banda, la Festa Major de la Platja de Calafell, que ja ha començat. En parlem amb la regidora de festes, Mònica Trepat. I de l'altra, l'Oci Estiu, aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Vilafranca amb més de 90 activitats de lleure per infants i joves que comença dilluns que ve i que ens explicarà la regidora Gemma Romeu.
El temps.
Nits tòrrides, calor, onada de calor, són les paraules de la meteo d'aquests dies. La previsió del temps arriba per aquest cap de setmana, com sempre els divendres, amb el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem aquest divendres i ho fem amb temperatures que avui novament pujaran. Ahir, abans d'ahir, vam notar una lleugera reculada de les temperatures, però avui, de nou, doncs es tornaran a enfilar. Després d'un Sant Joan, ja tenim les dades que ha estat el més càlid a Vilafranca i també a moltes estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya del Penedès. El més càlid des que hi ha dades, per tant, déu-n'hi-do. I avui, doncs, aquestes temperatures que, com dic, es tornaran a enfilar amb un divendres molt assolellat, plàcid, si bé durant el matí podríem tenir algunes nuvolades cap a la façana costanera del Penedès, poca cosa, un mar que, per cert, el de la costa del Garraf i la costa del Penedès, se situa al voltant d'aquests 23,4 graus, això són temperatures molt altes d'aquesta aigua del mar, de fet, hauria d'estar en aquesta època un parell de graus per sota. I de cara als propers dies, demà, dissabte, pocs canvis en la situació. De fet, les temperatures es mantindran, si fa o no fa, com les d'avui. Una nit de mal dormir, valors tropicals, és a dir, no baixarem d'aquests 20 graus. Potser en punts aïllats del Penedès es podrien assolir aquests 19 graus de mínima, però en qualsevol cas les temperatures seran molt i molt altes. I de cara als propers dies no veiem canvis. Això és el més preocupant, perquè tot ens fa pensar que tancarem aquest mes de juny amb valors rècords de temperatura. De fet, aquesta primera quinzena ja ho ha estat. Tenim el primer balanç provisional de l'Espai Meteorològic de Catalunya i indica que el Penedès doncs ha estat una de les zones on les temperatures han estat més altes en comparació a les dades climàtiques mitjanes. I, com dic, doncs, pocs canvis, poca pluja, de fet, absència total de precipitacions i domini total del sol en pràcticament tot el que queda d'aquest mes de juny. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
Si hi ha una disciplina que està aconseguint grans fites, tot i que passen més desapercebudes, és el patinatge artístic. El campionat d'Espanya, disputat fa uns dies, el vendrellenc Edgar Cavacas, campió català, ha obtingut molts bons resultats. La Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, hi parla. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, i per això en tenim a l'Edgar Cavacas a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Edgar, com estàs?
Hola, bon dia. Sí, la verdad que muy bien, estoy muy contento.
Bé, anem a pams, anem a situar una mica la nostra audiència, i és que has estat al campionat d'Espanya de patinatge artístic, si no ho dic bé, em corregeixes, i ha anat molt bé, oi?
Sí, la verdad que estuve en Málaga ahora esta semana y ha sido un campeonato muy intenso donde tenía mucha rivalidad, pero que al final he demostrado lo que sé y que he trabajado muy duro y lo he demostrado.
Quasi aconseguim medalla, vam estar en aquest punt, m'explicaves fora d'antena com ha estat aquest campionat, que era freestyle i un altre, oi?
Sí, he hecho una style dance, que es el disco corto, y una free dance, que es el disco largo. Uh-huh. En el disco corto, la verdad que muy bien, me colocaba en tercera posición. Y en el disco largo, pues sí que es verdad que ahí tuve un pequeño fallo, pero que al final no solo dependía de mí y casi tocamos medalla.
¿Y ahora quién es el següent pas? Ara esteu pendents de veure si aneu al campionat d'Europa, oi?
Sí, ara estamos esperando a que la Federación Española nos diga a dónde nos toca ir.
I el que sí que tenim clar és que anem al campionat del món al mes d'octubre.
Sí, ara nos queda sí o sí el Mundial en grupo show en Pekín y la verdad que es algo que tenemos en mente y para lo que estamos trabajando.
Anem a posar una mica de llum. Tu, Edgar, amb quants anys comences amb aquesta disciplina?
Bueno, yo empecé a patinar con 7 años. Un día mi madre me preguntó que si quería probar. Y me animé. Un día probé, me gustó y empecé a patinar con 7 años.
¿Fins a hores d'ara? ¿Fins a dia d'avui?
Sí, hasta el día de hoy. Sí que es verdad que con 9 años paré y no volví a empezar a patinar hasta los 11. Y fue algo de lo que me arrepiento. Ojalá no haber parado nunca, porque al final es el deporte que más me gusta.
¿La que te aporta el patinaje artístico?
A mí el patinaje artístico me aporta mucho. Me aporta felicidad, me aporta muchos aprendizajes, de los cuales me están sirviendo mucho al día a día.
Uh-huh. Clar, ara estàs, estàs a l'Artístic Skating Cunit. És com un centre del rendiment, perquè ens entenguem.
Bueno, sí. Yo antes estaba en el Vendrell y sí que es verdad que era un club más del pueblo, más familiar. Ahora en el Cunit es un club en el cual yo ahora me siento como una familia. Y sí que es verdad que los patinadores que hay en Cunit somos todos grandes patinadores y de élite, y se asemeja un poco a lo que podría ser un centro de alto rendimiento.
Uh-huh. ¿Com va ser aquest canvi de passar del Vendrell a una lliga superior, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, al principio costó un poco, porque al final estaba dejando todo atrás. Mis amigos, también el estar en mi pueblo y poder quedar con mis amigos. Yo al final fui a Cunit y allí estoy haciendo muchas horas. Estoy casi prácticamente todo el día en el pabellón, y la verdad que ha sido un paso muy duro para mí. Pero ahora estoy contento, porque al final siempre estoy con mis compañeros de patinaje y al final es lo que quiero.
Uh-huh. ¿Cómo es un día a día, teu?
Bueno, yo mi día a día es que un día me levanto a las 8, 7 y media, 8, y me suelo duchar como cada día por la mañana para despejarme un poquito.
Uh-huh.
Después desayuno y me voy a coger el bus. A veces corro, a veces no, depende si voy muy despierto o no para coger el bus. Entonces voy a coger el bus y voy al pabellón. Una vez estoy en el pabellón, calentamos durante media hora mis compañeros y yo, y hacemos un entreno de 10 para calentar hasta 10 y media sin patines, y a las 10 y media hasta las 12, 12 y media, dependiendo del día o de cómo estén los ánimos en el pabellón también.
Uh-huh.
Y después, bueno, a comer a casa y a entrenar a mis niñas en el Club Pati Calafell.
Entrenes, a més. Entrenes altres, vull dir.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
Això és un dia normal teu.
Sí.
I tema d'estudis? Tens ganes, no tens ganes? Se't donaven bé?
Bueno, los estudios no es que se me den muy bien, siempre me han costado, pero ahora estoy estudiando lo que me gusta, que al final es para poder ser entrenador. Y formarme como entrenador y como persona al final, que también me ayudará a llevar a más campeonatos a mis alumnas.
Uh-huh. Escolta, tu ara estàs a la categoria sènior, és el teu primer any com a sènior. Has notat molt de canvi?
Sí, la verdad que cambia mucho el ambiente del campeonato. El ambiente en junior, por ejemplo, es un ambiente más tranquilo, más de compañerismo.
Uh-huh.
Y en senior sí que es verdad que sigue habiendo compañerismo y sigue siendo divertido, por así decirlo, pero es un ambiente más competitivo también, donde hace falta más concentración, mucha salud física, porque hay gente de todas las edades. A partir de los 19 años igual compites con gente de 30.
Wow.
Al final físicamente hay diferencias.
Sí.
Entonces tengo que estar mejor preparado también, y en donde más competència hi.
Uh-huh. Escolta, Edgar, m'ha creat l'atenció que un dia vas anar a provar i allà et vas quedar. Què li vas trobar al patinatge artístic? Perquè al final és una disciplina molt dura, molt maca visualment parlant, però molt exigent.
Bueno, al principio no era consciente del sacrificio que iba a llevar y yo me quedé en el patinaje más que nada porque era un ambiente donde estaba mi madre implicada, estaba mi hermana implicada, yo me sentía cómodo con los compañeros, con los entrenadores y vi que, bueno, no se me daba mal, entonces decidí quedarme.
Els anys que vas fer aturada, que deies que te'n penedies d'haver-ho deixat, vas trobar altres esports?
Sí, yo siempre me ha gustado el fútbol, entonces empecé a hacer fútbol en el Club Esports Vendrell. Es un deporte que me llenaba un montón porque al final es un deporte que siempre me ha gustado y me gusta practicarlo y verlo. Sí que es verdad que en el fútbol, por ejemplo, las puertas no son tan grandes, o sea, no tienen tanta salida como para llegar a algo. En patinaje, sin embargo, había mucha más facilidad para llegar a algo.
Tot i que sembla, bueno, de fet és un esport que anomenem, o potser mal anomenat, minoritari, però que sembla complex d'arribar a aconseguir coses, no?
Sí, totalmente. Que sea más fácil no significa que no sea difícil, sino que es un deporte que es muy completo y al final te tienes que esforzar mucho, pero se puede llegar siempre trabajando, ya que no hay tanta gente haciéndolo, que es lo que tú dices, que al ser minoritario pues no hay tanta rivalidad ni competencia. Entonces en fútbol, que hay un montón de niños, sí que te puede costar más llegar a donde tú quieres.
¿Quién es el teu somni?
Mi sueño es, pues, llegar a un mundial individualmente y da igual la posición, mi sueño es llegar a un mundial y al final ser reconocido también por el trabajo que he hecho como entrenador y como patinador y ser campeón del mundo con mi grupo Show.
Wow. I això potser ho tenim a tocar, no? D'aquí no gaire.
El de campeón del mundo de Grupo Show, pues espero que sí, esperemos que sí. Estamos trabajando en ello y se puede, yo creo que se puede.
Estarem molt, molt atents. Edgar, hi ha una part que és la que no es veu moltes vegades, es veu l'esforç, no? Aquests minuts que fas competició, però després està tota la part que no es veu, que és la de viatjar, la de tenir els vestits que són molt macos, el tema dels patins, tot això t'ajuden, no?
Bueno, la verdad que el tema económico para poder pagarme los maillots, los viajes para pillar un piso o hotel, más los vuelos, más los discos, o sea, las coreografías, no tengo ningún tipo de ayuda. Sí que es verdad que para cada fin de año hacemos un trámite para una subvención, pero que al final esta subvención llega tarde y no podemos utilizarla el mismo año en el que se están haciendo los gastos. Entonces es difícil porque es un deporte que es caro y nos están dando ayudas. Por eso estamos buscando sponsors que se impliquen en mi i m'ajuden.
Més aviat estava pensant en els teus pares, els sacrificis que fan, no?
Sí, bastant, bastante, bastante.
No deu ser fàcil. De fet, el viatge que vau fer a Fuengirola em consta que estàveu una mica rebentats de tants quilòmetres.
Sí, sí, totalmente. 9 hores de cotxe, bueno, 10, 11 hores en cotxe, la verdad que no són fàcils. Y más con este calor. Barato no es y al final pues sí que es verdad que un soporte nunca viene mal.
Escolta, Edgar, amb lo jove que ets, tens un currículum que fa por. Mai t'havia, quan vas començar t'hauries imaginat mai aconseguir tantes fites?
Bueno, de pequeño sí que es verdad que cuando empecé a patinar no, pero cuando volví a empezar sí que soñaba mucho con llegar a algo, pero lo veía casi imposible. Hasta que un día pues descubrí la modalidad de solo dance y vi que no se me daba mal. Entonces se me abrieron muchas puertas.
Com és el preparar-te per un show? És a dir, escollis tu la música, escollis els passos, no sé si ho dic bé, o com funciona?
¿Para una coreografía individual?
Sí.
O para una coreografía individual, antes, hace unos años, sí que lo escogía yo, las músicas y la temática. La coreografía en sí, lo que son los pasos, lo hacía mi entrenador. Uh-huh. Ahora en Cunit, estos años que llevo en Cunit, las coreografías me las escoge tanto temáticamente como musicalmente y lo que es la coreografía en sí, Llorenç Álvarez, que ha sido mi máximo ídolo.
Uh-huh. ¿Potser l'exemple a seguir?
Sí, siempre ha sido mi ejemplo a seguir y es una persona muy especial para mí porque al final, viéndole como deportista triunfar, a mí me ha motivado, que es chico, que hacía mi modalidad, al final me motivó y he intentado trabajar para parecerme un poco a él. Es imposible porque era demasiado bueno, pero algo hay.
Has fet una menció que m'ha creat l'atenció. És ser noi. És un esport majoritàriament de dones o no?
Sí, la verdad que mayoritariamente hay mucha mujer. Sí, uh-huh. Sí que es verdad, y que chicos no hay tantos. Cada vez hay más, pero cuesta mucho, más que nada porque muchos de los chicos sufren bullying por ser homosexuales, por el simple hecho de patinar. O aunque no sean homosexuales, hacen bullying y eso afecta a la persona. Entonces hay gente que deja de patinar simplemente por eso.
Per la pressió, no, que rep. Quina llàstima, que encara en ple segle XXI haguem d'estar així. Déu-n'hi-do. Edgar, només em resta dir-te que moltíssims èxits, que estarem molt pendents d'aquest campionat d'Europa, del campionat mundial, de quan aneu a Pequín, i desitjar-te molts encerts.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Ara us deixem amb les notícies, amb aquest primer flash d'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i després parlem amb Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Recollim l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Arriba la primera onada de calor de l'estiu que s'allargarà en principi fins dimarts. La predicció des del Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, indica que s'acosta una onada de calor. A partir de demà es podran superar alguns llindars de calor, sobretot a la zona de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però en general a tot Catalunya, i es mantindrà així fins dimarts. De fet, el Meteocat apunta que aquesta onada de calor no s'està donant només a nivell continental, sinó que també ens trobem immersos en una onada de calor marítima marina al Mediterrani Occidental. Entre dissabte i diumenge els valors màxims s'enfilaran fins a Fragau, superar puntualment els 40 graus a Ponent i a Terres de l'Ebre estaran entre 34 i 39 graus a la resta de l'interior, mentre que al litoral les màximes es quedaran entre 30 i 34 graus. A causa d'aquesta previsió, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de situació meteorològica de perill per calor per demà i diumenge, i com que aquesta situació es podrà mantenir com a mínim fins dimarts, es preveu que correspongui a onada de calor. En aquest context, els ajuntaments tenen a disposició refugis climàtics que es poden consultar al web del Departament d'Interior i Seguretat Pública, i els agents rurals mantenen bona part de l'Alt Penedès en el nivell 2 del Pla Alfa davant el risc d'incendi forestal. El Parc del Foix estrena un sistema pioner per observar la cria de bernats pescaires en temps real. L'equip de seguiment de les colònies de cria de bernat pescaire del Parc del Foix ha completat amb èxit la segona fase d'un projecte pioner que permet observar en directe i en temps real la vida d'aquesta espècie protegida a partir d'una càmera que es va instal·lar l'11 de juny a uns 20 metres d'alçada sobre un dels nius de la colònia del parc. Aquesta finestra oberta al niu permetrà estudiar detalladament gran part del cicle reproductor del bernat pescaire, des del creixement dels polls fins als primers vols, tot passant per l'alimentació, les interaccions entre germans i els aprenentatges essencials per la vida adulta. La ubicació de la càmera, triada amb la màxima cura per no alterar el comportament natural dels ocells, garanteix una observació i escolta respectuosa i constant les 24 hores del dia. Aquesta segona fase arriba després d'una primera acció sobre el terreny centrada en l'avaluació de l'estat de la colònia. El Centre de Negocis de Cunit impulsa el creixement empresarial amb una sessió d'aprenentatge impartida pel professor Jordi Garrido. El passat 4 de juny, el Centre de Negocis de Cunit va reunir persones empresàries, emprenedores i professionals en una sessió d'aprenentatge pel reconegut expert en direcció estratègica Jordi Garrido. Amb el títol Creixement i escalabilitat empresarial, l'esdeveniment va oferir claus pràctiques per al desenvolupament sostenible de les empreses, diferenciant entre créixer i escalar, i destacant l'ús d'eines com el Business Model Canvas. A la sessió es van abordar aspectes com la construcció d'una proposta de valor única, la cultura organitzativa orientada al creixement i la importància del lideratge i la retenció de talent. Garrido va subratllar que l'èxit empresarial radica en ser diferents, no els millors. Els assistents van valorar positivament el contingut pràctic i aplicable de la jornada que consolida el Centre de Negocis de Cunit com un referent per la capacitació i l'impuls de l'activitat empresarial a la comarca. I ahir al vespre es va celebrar al pavelló de l'Ateneu de Sant Sadurní una nova edició de la Festa de l'Esport, que va reconèixer més de 300 nois i noies en prop d'una quinzena de modalitats i disciplines esportives. L'acte va comptar amb la participació de la regidora d'Esports, Arantxa Molina, i de l'alcalde, Pere Bernet. L'hoquei patins i el futbol van ser els esports més destacats en les modalitats per equips, mentre que en esports individuals es van distingir joves esportistes com la campiona de Catalunya de taekwondo, Elsa Sacanell, o de Scooter Park, Aitor Carmona. A l'apartat de reconeixements especials es va homenatjar a títol pòstum Raúl Benítez, impulsor de l'esgrima a la vila. També al futbol sala Sant Sadurní pel seu 25è aniversari, el jugador d'hoquei patins Jordi Bargalló, que ha penjat els patins al final d'aquesta temporada, i el triatleta Jordi Guzmán.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Passen 5 minuts tocats de 9:45. Setmana sí, setmana no, ens acompanyen alcaldes i alcaldesses penedesencs, amb els quals ens posem al dia de la seva actualitat municipal, tot repassant projectes, notícies rellevants, actes culturals i molt més, en un espai que avui compartim amb l'alcalde de Sant Sadurní, que ens espera ja als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com comentes, avui compartim aquesta roda d'alcaldes amb l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé. Aguantant la calor.
Moltíssima calor ja. Estiu és el que toca, que faci calor. I abans de començar a parlar de temes una mica més polítics, més feixucs, acabem de passar les festes de barris amb aquest clima festiu sadurninenc. Com han anat? Com les has viscut?
Les festes de barris són les més boniques que tenim al municipi, les més antigues, les més nostrades, amb el rengle dels confits, amb aquesta manera de fer autogestionada que fan tots els veïns i veïnes del poble. I bé, unes festes que, com sempre, van molt bé. Cauen aquest any, han caigut amb Sant Joan. Mm. Per tant, hem tingut doble festa. La cosa, doncs, ha anat bé.
Pere, ens encanta sempre explicar a tothom les festes de barris, perquè ens les sentim molt nostres, de tot el calendari festiu, i Sant Sadurní en va ple de calendari festiu, en tenim moltíssimes. Les festes de barri segurament és la que ens estimem més, les que sentim més. Allò de quan escoltem a la banda de barris, el primer dia se'ns posa la pell de gallina, però el segon, el tercer i el quart també. I parlaves del rengle dels confits. Avui, aquest any, una miqueta menys de gent. Era d'esperar, perquè i en aquell moment en què es feien aquell divendres ja no hi havia escoles, per tant, era una mica la incògnita de si hi hauria més o menys nens. Tot i així, i tot i la calor que feia, déu-n'hi-do l'afluència.
Hi havia molta gent, estic content. Sí que és cert que aquest any ha coincidit amb l'últim dia lectiu de les escoles, ha coincidit també a les portes del pont de Sant Joan i feia preveure que potser no hi hauria tanta gent, però la realitat és que ha sigut massiu.
Sempre la participació sempre és d'agrair moltíssim. Deixa'm que et pregunti també, perquè avui mateix Sant Sadurní acull l'acte comarcal del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+. L'any passat se celebrava aquest acte a Vilafranca, aquest any se celebra aquí a Sant Sadurní. Suposo que també és un orgull que Sant Sadurní aculli actes com aquests a nivell comarcal.
Efectivament, ens agrada que la gent vingui aquí a Sant Sadurní, a més per commemorar aquest dia, el Dia de l'Orgull, i es faran els actes aquí a la plaça de l'Ajuntament, avui mateix divendres, i per tant convido a tothom que pugui venir a assistir i a gaudir d'aquest acte tan reivindicatiu.
Ara sí, anem amb altres temes del municipi. Fa algunes setmanes Sant Sadurní va ser notícia a nivell no només sadurninenc, ni comarcal, ni català, sinó que estàvem a primera línia pel tema de Freixenet, per l'ERO anunciat per Freixenet. Inicialment 180 persones havien d'anar en aquest ERO, després de negociacions i d'una vaga molt i molt seguida pels treballadors, doncs es van aconseguir que es rebaixés aquest ERO. Tu has estat molt i molt pendent d'aquesta mobilització amb els treballadors, a la plaça de l'Ajuntament també en aquell dia, i al Parlament. Com ho vas viure, Pere, i una miqueta quina valoració en fas?
Ho vam viure amb preocupació, perquè estem parlant de 180 persones, parlàvem de 180 persones, 180 famílies, moltes, la majoria, veïns i veïnes d'aquí Sant Sadurní, moltes conegudes, molts amics, molts familiars, i el fet, doncs, que s'obrís aquesta perspectiva, doncs, generava preocupació. Les condicions inicials que es proposaven en l'acord no eren satisfactòries, i aquí sí que vull expressar la convicció que la lluita sindical ha valgut la pena, que ha servit per aconseguir unes condicions de sortida bones per les persones que així ho han volgut. Tot i així, no deixa de ser una mala notícia. Al final parlem que s'acaben destruint 150 llocs de treball, i això pel nostre municipi, pel nostre territori, no és una bona notícia.
Que Freixenet, la gran empresa del sector del cava, entri en aquest ERO, preocupa, i preocupa com a municipi, com a comarca, perquè no només és aquest ERO de Freixenet, sinó tot el que portarà al darrere. Aquí recordem que hi ha altres sectors vinculats al sector del cava, parlem de la gent que fa les etiquetes, parlem de la gent que fa les xapes, i totes aquestes empreses estan molt i molt vinculades a Freixenet en primer lloc, perquè al final és la gran potència del sector del cava.
Sí, perquè no només parlem de la destrucció d'aquests 150 llocs de treball, sinó que també estem parlant de la deslocalització, no? Que productes que abans es feien aquí a Sant Sadurní, els centres productius d'aquí a Sant Sadurní o de Torrelavit, a Segura de Viudes, doncs ara es fan altres llocs, i això doncs és un precedent perillós pel que pugui arribar a ser aquest model productiu que sembla ser que està entrant lentament aquí al nostre territori. I això és una de les coses que hem d'insistir molt, en que la producció s'ha de mantenir sempre, sempre, sempre al territori. I les decisions també.
Veurem cap a on van les coses. També és veritat que la setmana passada s'anunciaven noves notícies a Codorniu, també relacionades amb la gestió de l'empresa. A veure cap a on va el sector, sempre des d'aquí, òbviament des de Sant Sadurní, que vivim del sector del cava, bàsicament, doncs...
És un tema de la sintomatologia de les deslocalitzacions, no? Quan en un moment les decisions ja no es prenen al territori, que les persones que les han de prendre no estan arrelades al nostre territori, doncs passen aquestes coses. No es tenen en consideració tots els bagatges que hi han, tot l'arrelament aquest no té cap mena d'importància, i al final l'única cosa que preval és cada any augmentar beneficis, 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 sense tenir en compte la gent que viu aquí.
Totalment cert. Pere, anem amb una altra qüestió d'actualitat sadurninenca. La setmana passada, des de govern, emetiu un comunicat assegurant que la nova gespa del camp de futbol 7 permet una pràctica segura del futbol, i això naixia després de que la CUP també fes un comunicat queixant-se, no?, d'aquesta nova gespa que s'havia instal·lat al camp de futbol 7. Explica'ns una mica, posa'ns una miqueta de llum a la foscor, perquè hi ha hagut molt creuament d'informació durant aquests dies.
Sí, sembla que hi ha hagut certa sorpresa, perquè el govern emet comunicats, en canvi tothom troba normal que la resta de gent faci comunicats. Comunicats es fan i ja està. Aquí sí que és important dir que quan es va emetre el comunicat de la CUP, l'obra no estava ni finalitzada ni entregada, faltaven els acabats. És cert que visualment dona la sensació que hi ha dos tipus de gespa, estem parlant del camp de futbol 7, però la pràctica esportiva està garantida, la superfície és regular, no hi ha cap... diguem, lloc on ningú pugui prendre mal ni res, és una instal·lació segura, així ho certifiquen tant els informes tècnics dels arquitectes de la casa com els de l'empresa, com el cap d'esports, que també emet un informe en aquest sentit. Per tant, a vegades cal esperar una mica abans de dir segons què, perquè al final doncs generem això, generem confusió, generem malestar a la pròpia entitat, que també ha emès un comunicat també en aquest sentit, i al final era qüestió de dos dies esperar que arribés la comissió informativa, preguntar, escolta, això com està, s'explica i ja està, cap més història, res més.
Què queda ara al camp de futbol? Perquè anem una miqueta allò a poc, durant molts anys amb aquestes obres, i anem mica en mica, mes a mes, a setmana gairebé, veient coses noves. Què tenim ara per davant?
Què tenim ara? Tenim ara que hem d'acabar la segona fase de la primera fase, que diem així, no? Que és la part social, el canvi de la gespa, aquí ja està en licitació. Jo no faré una previsió de terminis, perquè ja veient com van les coses, a més ara tornem a tindre una altra crisi internacional que pot afectar el tema doncs, dels terminis, de l'increment de preus, que segurament si puja el preu del petroli, totes les matèries primeres pujaran, per tant, seria temerari per part nostra marcar terminis. El que sí que tenim clar és el full de ruta. Comencem per la gespa, que és la prioritat, perquè és la que està en més mal estat, i paral·lelament anar fent la part social. Aquest és l'objectiu.
Et pregunto un altre cop per la convivència amb la pràctica esportiva, sobretot de la Unió Esportiva, que al final és la que ho viu i ho pateix durant tots aquests anys, ho ha anat patint, ho ha anat trampejant...
La convivència en el moment en què se substitueixi la gespa doncs serà difícil. Per això era important tenir el camp de futbol 7 en condicions perquè almenys els entrenaments es poguessin salvar. El termini d'execució del canvi de la gespa, doncs no m'aventuro a dir-ho, però espero que sigui breu.
Esperem, esperem. Pere, anem amb un altre equipament sadurninenc, en aquest cas equipament cultural, Teatre de l'Ateneu. Se n'ha parlat moltíssim durant les últimes setmanes del Teatre de l'Ateneu. Se n'ha parlat moltíssim més, perquè normalment ja se'n parla del Teatre de l'Ateneu i d'aquest conveni que ha de néixer en breus.
El conveni està força avançat, la part jurídica està feta, ja està presentada a la Junta. La Junta de l'Ateneu ja té l'informe jurídic. L'informe jurídic ja vesteix més o menys quines han de ser les condicions del conveni. Sé que el dia 3 de juliol hi ha Junta de Socis a l'Ateneu, sé que aquest dia es presentarà aquest informe jurídic, es presentarà la possibilitat d'arribar a un acord amb l'Ajuntament. Les converses estan molt avançades i jo espero que d'aquí a final d'any tinguem el conveni signat amb l'Ateneu, amb els socis, amb la votació favorable per tal de que puguem començar a fer realitat, no?, el que ha de ser el Teatre de l'Ateneu.
Això seria, ara ho deies, no?, una primera passa perquè Sant Sadurní de nou torni a tenir aquest esperat teatre.
És un conveni complex, és un conveni complex. Abans es podien fer altres coses, la llei ho permetia, ara ha canviat molt i el que fa falta, doncs, és un altre tipus de fórmula jurídica que empari aquesta col·laboració entre dues entitats, una pública i una privada.
Al final, Pere, entenc que, òbviament, l'Ajuntament ho vol i l'Ateneu també ho vol, perquè sobretot tenint en compte la realitat de la infraestructura avui en dia, que els socis de l'Ateneu gairebé seria impossible que poguessin tirar endavant una obra de remodelació d'aquest espai.
Efectivament, és que ha de ser així, com dius.
Anem, et pregunto per Can Guineu, ja que estem parlant d'infraestructures, estem parlant d'espais sadurninencs, com tenim Can Guineu?
Can Guineu està en el marc d'un pla especial de tota la zona al voltant de Can Guineu, on tenim l'Índex, on tenim l'Escola de Música, on tenim el Casal d'Entitats. Can Guineu, aquí s'ha de fer el pla especial, que ja hi estan treballant els serveis tècnics, tot i que queda molt clar que els usos de Can Guineu són els que van sortir del procés participatiu, s'ha de veure també com s'encaixen aquests altres equipaments, aquests tres equipaments, a dins d'aquest àmbit d'actuació. I aquí estem.
Ja que parlem ara ja no d'equipaments, però d'obres, deixa'm preguntar-te també per les obres del Parc de la Rambla, que van quedar aturades fa un temps. Com les tenim i quin és una mica el full de ruta per continuar?
Les obres del Parc de la Rambla estan finançades amb el PGI, per tant és una cosa que es diu finançament no afectat. Ara estan valorant, canviant els preus. El projecte ja estava fet de l'anterior mandat, ara s'estan revisant els preus, un cop estiguin revisats es llença licitació i espero que aviat també puguin començar. La part del mur que va quedar per fer, la part d'enjardinament, si no recordeu, durant el 2023 era, hi havia la sequera, no es va poder executar la part d'enjardinament a causa de les restriccions en el rec. Ara es farà, ara ja no hi ha restriccions. Aquestes properes setmanes s'enjardinarà la part del mur del carrer Montardit i a partir d'aquí es farà la revisió de preus, la licitació i l'execució de l'obra.
Tot, com bé sabem, en administració pública tot té uns tempos diferents als que estem
És que hem fet molta feina, aquests dos anys hem fet molta feina, hem posat ordre als números de l'Ajuntament, recordem que veníem de l'època aquella en què no existien les regles fiscals, que es podia utilitzar tot el romanent per despesa ordinària, tot això ha canviat, hem hagut de posar ordre, hem hagut de recuperar aquest superàvit, aquest estalvi que teníem net, l'hem recuperat en un any i mig, que això està documentat i podríem dir que és un miracle perquè s'ha fet molt bona feina des de la regidoria d'Hisenda i ara un cop tenim els diners i tenim els projectes que hem anat fent durant aquests dos anys és el moment de començar a llançar-los. Ara s'han de començar doncs a veure, no?, el fruit d'aquests dos anys de treball intern. I a més també durant dos anys estem posant ordre a nivell intern a l'estructura de l'Ajuntament, una cosa que des del 2005 ningú havia sigut capaç de fer-ho.
espera en aquest mig any que queda per tancar aquest 2025? Quins projectes hi ha en cartera que hi ha una miqueta per davant perquè ens fem una petita idea del que vindrà en aquest final de 2025?
Aquest 2025 vindran obres finançades amb romanent líquid de tresoreria. Això vol dir que han d'estar executades a 31 de desembre, o en fase AD, que es diu, i aquí tenim la substitució de la coberta de fibrociment de la brigada amb una instal·lació de plaques solars, aquesta és una, dos, les grades retràctils a la fesina, per tindre un petit auditori de 250 persones, que ens ha de salvar el 80-90% dels actes que es fan aquí a Sant Sadurní, de petit format, i tres, una reivindicació dels veïns de les cases de costat del cementiri, que és l'arranjament de l'aparcament del cementiri i la construcció de la vorera que falta, que ha de permetre l'accés als col·lectius amb discapacitat al cementiri, diguem, per la porta del cementiri nou. Doncs tot això ha d'estar fet a 31 de desembre. Més, l'arranjament de l'entrada de les escoles, en aquest cas del Jacint Verdaguer i de l'Escola La Pau, en el projecte de camins escolars segurs, els tendals de totes les escoles municipals, que ja han començat la instal·lació, més els tendals que han d'anar al carrer Raval i al carrer Cavallers, que aquests també estan... Al carrer Cavallers hi ha una solució provisional que va fer a través de la brigada, però bueno, cal una solució definitiva que sigui doncs, més en la línia del que ha de ser el model que volem de carrers. Què em deixo? He dit les grades retràctils, sí. He dit el... Apunta'm, sisplau, Eli.
La coberta de fibrociment,
les grades retràctils, sí. I després hi ha una inversió en voreres de 250.000 euros. Es farà tota la zona de l'Eixample, sobretot tenint en compte les cruïlles, no? Adaptar-les a la realitat, no? a les persones que van amb cadira de rodes. Però també aquelles parts que hi ha entre casa i casa, que no hi ha panot, que hi ha ciment, que aquest ciment és l'original de quan es va urbanitzar fa 50 anys, que no s'ha canviat i que estava malmès en alguns trams, doncs tot això s'ha d'anar posant fil a l'agulla i van 250.000 euros en aquest sentit.
Moltíssima feina per endavant, per aquest 2025. Deixa'm acabar l'entrevista, Pere, una miqueta més festiva, perquè hem començat festius, acabarem festius. En les properes setmanes, moltíssima activitat festiva, no podia ser d'una altra manera, aquí a Sant Sadurní. Una d'aquestes activitats festives, l'acampada jove, torna a celebrar-se a Sant Sadurní, 11 i 12 de juliol. S'espera, com sempre, moltíssima gent jove al municipi, moltíssima música, cultura popular i amb aquest tarannà que jo recordo el primer any, Pere, que hi havia gent que li feia una mica de por que l'acampada jove vingués a Sant Sadurní. Després d'aquella primera edició ja va quedar clar que de por cap.
Cap ni una. És un exemple de civisme, del que hauria de ser les celebracions festives a qualsevol indret. Allò ben bé que diem ni un paper terra, ni un paper terra. Cultura de qualitat, cultura amb un format que no estem gaire acostumats, no? Molt participativa, amb col·laboració amb les entitats municipals, i esperem ja amb ganes doncs, que arribi aquest cap de setmana de juliol per poder gaudir de la gent de l'acampada jove.
Això, com dèiem, serà l'11 i 12 de juliol. Abans començaran els tastos al pati de Can Guineu, cinquè cicle de tastos al pati de Can Guineu, ja totalment consolidat, i també començarà a l'estiu de l'Índex, un altre d'aquests sí que té una solera absoluta i sempre és un èxit. Ens encanta acollir a Sant Sadurní cicles d'aquest estil i tan variats.
Efectivament, que a vegades la gent ens diu és que a Sant Sadurní no fem festes. Home, vas mirant el calendari i és pràcticament anem empalmant una amb l'altra. Després de l'estiu de l'Índex ja comencem amb l'agost pel mig, amb permís de l'agost, comencem les fires, vull dir que després el cabatàs i la festa major al final es fan moltíssimes, moltíssimes coses, moltíssims actes, alguns molt consolidats com l'estiu de l'Índex, que tothom espera també amb delit.
Moltíssima programació en el calendari festiu sadurninenc, com sempre. A l'estiu també no s'atura la programació, tot i que no tenim festa... Això sempre ho hem d'explicar, que no tenim la festa major a l'estiu. Tenim les nostres fires i festes al setembre, que són les que tanquen el calendari festiu comarcal. També les esperem. I, Pere, res, ha estat un veritable plaer compartir aquesta conversa, que ens acompanyis al llarg de tota aquesta temporada. Avui ens acomiadem i ja ens retrobem la temporada vinent. Que vagi molt bé l'estiu.
Molt bé, bones vacances a tothom.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Amb els Pets posarem punt i final aquesta primera hora amb el Tantes coses a fer, una de les cançons d'aquesta gira dels 40 anys. I cada persona al davant porta un secret amagat.
Spins.